minuts musicals, música chill out per ambientar el cap de setmana aquí al Camín. No ens estem de res, però ja podem saludar el nostre convidat d'aquesta vesprada. Enric Pérez, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Enric, com és la vida viscuda en una cadira de rodes?
Bueno, la veritat és que jo vaig patir un accident. Uh-huh. Un accident de ciclisme en carretera. Soc una d'aquestes víctimes que de tant en quant surt pel Telenotícies. I els primers anys són molt complicats, molt durs, perquè no li trobes sentit a les uh-huh. coses, no? Però arriba un moment que deixes de buscar el sentit de les coses. A vegades les coses no tenen sentit, no? I ara, ja han passat 11 anys, quan la gent em pregunta què tal, com et va? I jo els dic, pues em va sobre rodes.
Molt bona.
Em va molt bé.
Molt bona. Un humor fi, Enric. Molt bé. Escolta, l'Enric Pérez és director del projecte Fraterín. Es tracta d'un projecte de la Frater de Girona que consisteix en la reforma de la casa on històricament s'han realitzat moltes activitats d'aquesta associació. De seguida entrem en detalls amb això, que és motiu principal de la nostra trucada, però és clar, també ens interessa una mica la seva història personal, que jo crec que és impactant, que és molt impressionant, perquè Enric, com ell mateix ens ha explicat, és usuari de cadira de rodes des de fa 11 anys per un accident de ciclisme a la carretera. Abans d'això va ser guia de muntanya. La seva passió era clarament i de manera rotunda la natura, l'esport, i fins i tot, Enric, vas aconseguir que la muntanya fos la teva professió. Uns primers anys molt complicats ens has explicat, i també m'explicaves aquesta tarda, però des de fa un temps amb molta més llum a la teva vida. Com ha estat aquest procés d'adaptar-te a una vida tan diferent?
Doncs sí, bueno, després d'aquesta època una mica fosca, m'arriba un moment que has de buscar ajuda a fora, perquè te n'adones que tu no te'n surts. No? Uh-huh. Psicòlegs, psiquiatres, i de mica en mica et van guiant sobre què és el que convé que facis. Molt sovint són uh-huh. temes conductuals, no? Conductes que encara que no tinguis ganes de fer o de sortir, pues, intenta fer coses que pensis que a lo millor et poden donar una mica de felicitat, no? Uh-huh. I te n'adones a mica en mica, molt a poc, de que tenen raó, de que és veritat, de que cada dia et trobes millor. Uh-huh. Després vaig a l'entorn de la muntanya, és molt complicat per una cadira de rodes, i llavors pues, vaig venir a viure a Girona. Uh-huh. I quan vaig venir a Girona pues, vaig conèixer la Frater de Girona, l'associació amb la que hi treballo,
sí.
I d'alguna manera vaig, una altra vegada, igual que quan vaig fer de guia de muntanya, vaig poder unir la meva passió i la meva professió, ara començo a tenir la mateixa sensació, perquè la meva passió d'adolescent era estudiar filosofia. Uh-huh. Però els pares, que manaven molt més del que manem ara els pares d'avui en dia, em van matricular a la carrera de dret.
Vaja.
I el que he pogut fer a Girona és posar-me a estudiar filosofia, i afortunadament, com que ara estic amb aquest projecte que té molta relació amb l'entorn filosòfic, l'ètica,
sí, sí.
Hi ha moltes qüestions relatives a la discapacitat que són qüestions d'ètica, no? Uh-huh. Doncs torno a tenir aquesta mateixa sensació d'haver pogut unir per segona vegada a la meva vida la passió i la professió.
Uh-huh. Per tant, tota la feina que fas a Frater Girona té aquest sentit de poder un altre cop, per segona vegada, reinventar-te o, diguem-ne, rescatar aquella passió de joventut amb la filosofia i de posar-la al servei d'aquesta associació de Frater Girona. Ens podria recordar una mica qui sou i a què us dediqueu a Frater?
Sí, el nom complet és Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat. Uh-huh. Va ser fundada fa uns 60 anys per un mossèn francès i s'ha convertit en un moviment internacional. Hi ha fraters a tot arreu.
Sí, molt conegut.
I bàsicament ens dediquem a potenciar el desenvolupament de les persones amb discapacitat.
Uh-huh.
Molt sovint són persones que estan institucionalitzades, que no surten massa d'allà, i el que nosaltres fem és fer-ho mitjançant això: trobades, activitats, sortides, convivències, i bueno, pues créixer entre tots plegats. Al final ens sentim com si fos una família, la Frater, no?
Clar. De seguida entrem en aquest projecte que portes entre mans, que crec que t'apassiona molt, el Fraterin, però una de les múltiples activitats que porteu endavant des de Frater Girona i que em sembla molt interessant, també trucàvem per això, és justament aquest simposi sobre ètica i discapacitat que porta per títol Les paraules i les persones, i que tindrà lloc més o menys d'aquí un mes a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Serà més o menys, que, com dèiem, d'aquí un mes. Què ens pots avançar sobre aquesta trobada?
Doncs sí, o sigui, en el projecte de Fraterin és un projecte molt gran i ens vam plantejar que havíem de... la Frater és una associació que treballa molt cap endins, cap als seus membres, no? I ens havíem d'obrir al resta del col·lectiu a la societat. Per això hem pensat que una primera cosa, i a més molt relacionada amb la filosofia i amb l'ètica, és obrir el debat. Un debat que en el món acadèmic no és molt present i que pensem que pot ser una porta perquè es puguin fer moltes coses, es pugui intentar millorar una miqueta més una societat que des de dins del col·lectiu molt sovint em trobo quan parlo amb moltíssima gent que bueno, pues que ens suposa difícil la societat, no?
Clar.
Llavors aquest simposi el farem el dia 20 i 21 de juny a la Facultat de Lletres de la UDG, a la, que li diuen les Àguiles. I el títol, Les paraules i les persones, està inspirat en un llibre de Michel Foucault, un filòsof, que es titulava Les paraules i les coses. Amb aquest llibre, Foucault el que es planteja és de quina manera en cada època de la història de la humanitat el llenguatge ha col·laborat a crear una realitat diferent, una manera de pensar diferent, i la relació que hi ha entre el llenguatge i el pensament, no? I nosaltres pues, vam pensar que era molt adient, i també era adient, vam dir, bueno, pues el tema de la discapacitat és un tema molt ampli, no? Per què comencem a parlar? I com a entitat de caire cristià, doncs vam anar al Gènesis i a pensar que Déu va crear la realitat, va crear el món amb la seva paraula.
Sí.
I vam dir, doncs, comencem a parlar, com va fer Foucault amb el seu llibre, de les paraules i les persones.
Em sembla molt interessant. Per cert que també aquest simposi estarà organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, juntament amb vosaltres, recordem, la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, en aquest cas de Girona. Ara diré una sèrie de paraules, justament, i després he fet la pregunta. Malalts, tolits, invàlids, deficients, minusvàlids, discapacitats, persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, persones injustament discapacitades per la societat. Us feu moltes preguntes, com a base d'aquest simposi, al voltant d'aquesta qüestió de la manera d'esmentar aquesta realitat, i jo vull traslladar-te alguna a tu personalment. Per exemple, tu com a persona usuària de cadira de rodes, penses que cal un mot que us defineixi o us identifiqui concretament?
Jo crec que de tota la llista que has fet d'aquestes paraules, la que, amb la que jo personalment més m'identifico és la de persones injustament discapacitades per la societat. És a dir, biològicament sembla evident que per un tema biològic hi ha persones que tenen unes carències, diguéssim, amb el que s'entén per la normalitat, sí. Dit entre cometes, no? I el que passa és que és la societat la que, amb la seva construcció, amb el sistema capitalístic, econòmic, social, polític i tal, ens penja una etiqueta. Però l'etiqueta amb la que jo em sento més identificat és precisament aquesta, que és una injustícia que la societat no estigui feta per tothom, per les persones que també, entre cometes, tenen discapacitat, o les persones que no la tenen, no? I és això el que més podria identificar-me, tot i que jo personalment també penso que l'ideal, un món ideal, seria en el que a la paraula es pogués ser la que tenim tots, que és éssers humans.
Home, i tant.
Perquè hi ha una íntima, un íntim pensament que no s'acostuma a fer palès de molta gent, o almenys tenim aquesta percepció nosaltres, de que sovint se'ns tracta com infrahumans, no? És molt, són paraules grosses, eh?
Sí, és dur escoltar-lo, sí, sí, però és la realitat que viviu també, sí.
Traves burocràtiques, manca de desenvolupament normatiu, d'unes lleis que ja ens donen tots els drets, però que no els tenim, efectivament. Bueno, no sé, jo sempre explico per fer-ho gràfic, no? Si visquéssim d'aquí 100 anys, potser estem vivint a l'espai, no? Si jo visqués a l'espai ara, probablement no tindria cap impediment per fer res. Estaria en una atmosfera zero i em podria moure igual que les altres persones, no? I és un exemple, no?, de com, un exemple molt extrem, no?, de com és la societat la que ens posa les coses difícils i amb un mot pues ens penja una etiqueta que ens fa diferents de la resta, no?
Sí, sí. Mira, d'aquí un moment tornarem a aquesta qüestió, perquè justament el projecte Fraterin té també una vessant del que acabes de fer tu, no?, que és una reivindicació. Però abans d'acabar, voldria que m'expliquessis una mica més sobre el projecte en si, del qual tu ets responsable, segurament amb un equip darrere, perquè es tracta Fraterin del primer alberg dissenyat íntegrament amb criteris d'accessibilitat universal, pensat per a qualsevol mena de discapacitat. Em deies que en les vostres activitats i viatges, per exemple, no heu trobat cap establiment on tots els seus espais, tots, compleixin criteris d'accessibilitat. Estem parlant, per tant, d'aquest alberg, Enric, d'un projecte molt pioner. És així, eh?
Sí, pensem que sí. Nosaltres no hem trobat, mira que hem buscat, però no hem trobat cap establiment d'aquest tipus. I això neix dels viatges que fem. Nosaltres anem d'hotel a qualsevol capital europea i anem 20 cadires de rodes i, bueno, sempre tenim problemes. Hem de compartir habitacions adaptades als lavabos, hem de fer torns per anar al lavabo, per poder dutxar-nos... Sí. No? I en aquesta casa no és el fet només de que tots els espais seran adaptats, sinó que amb la col·laboració dels arquitectes de PMMT, que són experts en arquitectura hospitalària, ells han desenvolupat un sistema, el Clear Code d'Arquitectura, que garanteix que tots els espais, qualsevol, mitjançant els seus estudis, puguin ser accessibles a totes les discapacitats. O sigui, les visuals, les auditives, la gent que camina, la gent que no camina, la que camina amb dificultat, la gent que no pot manipular amb les mans, els que tenen sensibilitat, hipersensibilitat química, coses d'aquestes, no? I això, aquest alberg estarà fet d'aquesta manera.
Molt bé.
Perquè serà això, que si un col·lectiu de persones amb discapacitat es vol allotjar, doncs podran venir 20 cadires de rodes i tots a la vegada podran tenir el seu espai, les seves habitacions i poder estar en un entorn amable per ells i gaudir de l'oci, del lleure, del turisme, de tot plegat.
Fantàstic. A més, funcionarà aquest alberg com a casa rural per a famílies amb alguna persona amb discapacitat. Tindreu també habitacions familiars, serà casa de colònies per a escoles, instituts, i desenvolupareu un ventall gran de tallers formatius sobre temes socials com valors, accessibilitat, inclusió, violència de gènere, també drogodependències, per exemple. També serà pioner, en aquest sentit, Enric.
Sí, quan ens plantejàvem que, bueno, doncs la casa ha de tenir diversos usos, no? No només ens hem d'adreçar al col·lectiu de persones amb discapacitat, que estarà obert al públic en general, qui passi pel poble i es vulgui allotjar ho podrà fer, les famílies que tinguin un membre amb una discapacitat ho podran fer a les habitacions familiars, i vam pensar, bueno, doncs el tema de la casa, de com a fer-ho servir com a casa de colònies és interessant també, no?
I tant.
I llavors vam pensar que a qualsevol classe sempre es troba, o sovint es troba, algun nen que també forma part del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Sí, sí.
I el que hem fet, com és un sector que és molt competitiu, hi ha molta oferta de moltes cases de colònies que organitzen activitats lúdiques, esportives, això també ho farem nosaltres, però aquest monogràfic serà precisament perquè sigui diferent, perquè sigui pioner també, no? Perquè un professor, quan es plantegi fer unes convivències amb els seus alumnes, pugui dir, hi ha un lloc especial que és molt interessant, perquè els nens, els xicots, els nois, rebran formació en valors, amb tots els valors que puguem pensar relatius a temes socials, no? I llavors doncs ja s'estan desenvolupant aquests tallers per tenir-los preparats per quan tinguem la casa efectivament funcionant.
Un projecte ambiciós, amable, necessari i fet amb molt de cor. L'Enric Pérez és director d'aquest projecte Fraterin i pertany a Frater Girona. Avui ens ha parlat de molts temes relacionats amb la realitat que viuen des de la seva associació i de tots els seus esforços i bones intencions, que són moltes, perquè el món sigui una mica millor i igual per a tots, que és del que es tracta. Enric, moltes gràcies per atendre'ns aquí al Camins a Ràdio Estel en aquesta vesprada de divendres. Ànims i estem al vostre servei.
Val, perfecte. Només vull fer una crida als oients.
Clar, endavant.
Empresaris, als particulars. És un projecte que requereix d'una inversió molt potent. Qualsevol persona que es vulgui adreçar a nosaltres per donar-nos un cop de mà, a la pàgina web de fraterdegirona.org podrà trobar tota la informació o com contactar amb nosaltres.
Fantàstic, doncs has fet molt bé de dir-lo, perquè animem a tothom a participar, qui ho desitge, qui ho senti, perquè és una molt bona causa. Enric, com et deia, gràcies i molts ànims.
Molt agraït, gràcies igualment.
Vinga, de res a tu, una pausa i passem revista.
Radio Estel.